nadie contra un crimen.
¡Cuidado, madera!
Zigue, crash, boom, bang, 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 boom, bang, boom.
Bon dia. Esteu escoltant Va de Llibres, el programa que us porta fins a casa les recomanacions de lectura i audiovisuals de la Biblioteca Pública Salvador Estremifa de Falset. Avui som dissabte 10 de març i volem començar amb optimisme, concretament amb el llibre d'Eduard Ponset, Viatge a l'optimisme. Després d'haver-nos descobert la felicitat, l'amor i el poder de la ment, el polifacètic comunicador Eduard Ponset emprèn un altre viatge apassionant. La nova destinació? El futur. El passat sempre ha estat pitjor i no hi ha dubte que el futur serà millor. Aquest és el missatge que orienta el viatge a l'optimisme al qual ens convida Eduard Ponset. Els constants avenços científics que anem veient amb l'autor justifiquen abordar el futur amb entusiasme. En aquest viatge, Ponset desmenteix que la crisi sigui planetària, proclama l'obligada redistribució del treball mentre l'esperança de vida augmenta 2 anys i cada dècada recorda que ja no és possible viure sense les xarxes socials. Avui, afirma, la bandada reclama el lideratge dels joves. És més necessari que mai aprendre a desaprendre i hem d'assumir que la gestió de les emocions és una prioritat inexcusable. Acostumat a desmuntar teories i dogmes amb una bona dosi de lucidesa, intel·ligència i, per què no diu, provocació, Eduard Ponset fa un nou pas en el camí cap al coneixement de la humanitat, analitzant el futur que ens espera. Partint dels que vam ser en el passat i el que som en el present, una evolució que ens ha permès viure més temps i millor, aposta per un demà ple d'optimisme, en què la globalització, les noves tecnologies i les xarxes socials ens han de fer, per força, la vida més fàcil. Pugeu al tren de l'optimisme amb Eduard Ponset, un pensador inoblidable i indispensable per combatre les opinions negatives i funestes que en temps de crisi s'escampen per tot arreu. D'Eduard Ponset parlem de Viatge a l'optimisme.
De què va? De llibres!
I tot seguit, un viatge delirant per la història del segle XX que fa petar de riure. Premi al millor llibre dels llibreters suecs. 31 traduccions, una pel·lícula en marxa, 2 milions de llibres venuts, un èxit immediat, impetuós i planetari. Ens referim a El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson. Segons l'Alan, tots els conflictes de la humanitat tenen el següent principi. Ets un tonto. No, tu ets més tonto. No, tu ets més. Però tot es pot arreglar amb una ampolla d'aiguardent i ganes de deixar-ho tot enrere i mirar el futur. Doncs és que l'Alan fa 100 anys. A la residència on viu tots estan a punt de celebrar-ho, però ell ha decidit tocar el dos. Salta per la finestra i fuig cap a l'estació. Puja al primer autobús i s'emporta una maleta plena de diners que només havia de vigilar una estona. Immediatament té al darrere els mafiosos, la poli i els responsables de la residència que han perdut l'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. A partir d'aquí, comença una rocambolesca persecució on l'Alan aconsegueix superar totes les dificultats gràcies a la seva calma estoica i a l'ajuda del grup de pintorescos amics que anirà fent pel camí. Aquesta aventura esbojarrada s'alterna amb la història de la vida del Murray Allen, un home normal i corrent, especialista en explosius, apolític i inculte, però que no s'ajup davant del poder. Com pot ser que l'Alan sopi amb el futur president Truman i que conegui Churchill, Mao, Franco, De Gaulle o que en un moment d'eufòria etílica ajudi a Stalin a fabricar la bomba atòmica? El abuelo que saltó per la ventana i se largó, de Jonas Jonasson. Jonas Jonasson va néixer a Suècia l'any 1962. Després d'una llarga carrera com a periodista, assessor de mitjans de comunicació i productor televisiu, Jonas Jonasson va decidir començar una nova vida. Va escriure el llibre, es va vendre totes les propietats que tenia a Suècia i es va traslladar a la ciutat suïssa de Lugano, a tocar de la frontera italiana. Actualment, ha tornat a Suècia, viu al camp en una illa amb el seu fill i les seves gallines i està escrivint la segona novel·la. El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Sens dubte serà l'èxit d'enguany de Sant Jordi.
Va de llibre!
I ja per acabar amb les recomanacions literàries, us expliquem quin llibre hem llegit aquest mes al Club de Lectura de la Biblioteca. La neta del senyor Lin, de Philippe Claudel.
Va de llibres!
Aquell home vell, dret a la popa del vaixell, és el senyor Lin. Marxa del seu poble, del país dels seus avantpassats que han quedat devastats per la guerra. Amb una mà agafa una maleta. Amb l'altra, sosté una nena de poques setmanes que s'ha quedat orfa i que es diu Sangdiu. El vaixell arriba al port d'una ciutat freda i grisa. Hi ha centenars de refugiats. La gent, l'entorn, són desoladors. Malgrat tot, el senyor Lin troba un amic, el senyor Bark, un home gros i solitari. No parlen la mateixa llengua, però tots dos entenen la música de les paraules i la timidesa dels gestos. El senyor Lin té un cor senzill, un cor trencat per la guerra i el dol, que si encara batega és per la petita Sangdiu. En aquesta petita novel·la, que es llegeix amb un sospir, és una història plena de tendresa que, segons el propi autor, Philippe Claudel, ens convida a reflexionar a través d'una alegoria o un conte filosòfic sobre l'exili i l'amistat. El senyor Lin és un ésser escorxat i ferit a qui la vida se li ha capgirat. Podria ser, diu, qualsevol de nosaltres. Aquest és, doncs, un imprescindible relat agraït i esperançador, a l'estil del senyor Ibrahim i les flors de l'Alcorà, un llibre universal, un petit miracle que ve visitant-nos al nostre món sec i callat. Com diu el seu narrador, de tant en tant un miracle, or i rialles i de nou l'esperança, quan creus que al teu voltant tot és destrucció i silenci. Philippe Claudel ha estat professor en diversos liceus i és antropòleg i ha estudiat literatura a la Universitat de Nancy i també s'ha dedicat a la docència 11 anys donant classes a centres penitenciaris. Treballa com a guionista i director de cine, portant a la pantalla alguna de les seves obres. El 2008 va dirigir i escriure la seva primera pel·lícula, Hace mucho que te quiero, que és la recomanació de cinema d'aquest mes. Hace mucho que te quiero.
¡Vale, vives!
Hi ha pel·lícules que expliquen històries molt tristes, però que t'il·luminen per dins. Un cop vistes, et saps més ric de tot. La tristesa és una experiència que tots hem passat a la vida. És un component de la nostra humanitat que no podem evitar, ni seria bo que mai arribéssim a fer-ho. Hace mucho que te quiero és molt trista i és molt vella. Narra la història del retrobament de dues germanes. La gran surt de la presó després de passar-hi 15 anys per purgar un crim que no us avançaré, tot i que l'endevinareu ben aviat. Per tant, no es tracta d'un joc que se'ns proposa per veure què va portar una dona, una metgessa, una mare de família a passar 15 anys a la garjola. Som testimonis dels mecanismes d'una reconciliació, de veure la importància que té sentir-nos escoltats, acompanyats, sobretot quan el dolor és massa intens. Veurem les conseqüències que pot tenir tancar-se amb pany i clau i impedir que l'altre t'allargui la mà o que et faci companyia en el teu dolorós silenci. Per explicar una història com aquesta i per poder-ho fer sense caure en cap mena de dramatisme, fa falta disposar d'uns intèrprets extraordinaris. Philippe Claudel ha escrit el guió i ha dirigit aquesta pel·lícula i ha tingut l'encert de donar els seus papers més destacats a Elsa Silverstein i a Christine Scott Thomas. Les dues germanes fan puntes de coixí amb les seves interpretacions. Despullades de qualsevol maquillatge, bellíssimes en plans que mostren el patiment interior sense escarafalls de cap mena o d'una tendresa que et posa la pell de gallina, tot unit fa d'aquesta primera pel·lícula una obra molt interessant. Com diu Jaume Sela, sereu testimonis de com els éssers humans anem construint les nostres relacions i com aquestes estan formades amb paraules, mirades, gestos, algun crit i, sobretot, amb els silencis més fecunds que ens puguem imaginar. Hace mucho que te quiero.
Vale, llibres.
I per acabar us deixarem amb el tema Escuela de Calor, de Radio Futura. El dia 17 del passat mes moria Enrique Sierra, guitarrista, compositor i productor espanyol, conegut sobretot per ser cofundador de Caca Deluxe i del mític grup Radio Futura, conjuntament amb els germans Auceron i amb qui va composar la cançó que avui us recomanem. Radio Futura és un grup musical de rock espanyol dels anys 80 i 90 del segle XX. Reunits el 1979 després d'un primer disc, Música Moderna, de ser a base emmarcat en l'anomenada movida madrilenya i després de reestructurar la seva formació, Radio Futura inicia una carrera d'èxit amb successius discos durant la dècada dels 80. La influència de Radio Futura com a precursors del rock llatí i, en general, com un dels grups de rock més importants de la història de la música espanyola, s'ha deixat sentir des de la seva dissolució. Va ser considerat el millor grup espanyol de la dècada dels 80 per diverses emissores de ràdio i revistes especialitzades i nomenat el 2004 el millor grup espanyol dels últims 25 anys. El 2006, a través d'una enquesta entre 156 músics, la revista Rolling Stone incloia 7 de les seves cançons entre les 200 millors del pop-rock espanyol. En motiu, doncs, de la mort d'Enrique Sierra, el periodista i crític musical Jesús Ordovás definia Radio Futura com el grup de rock més important i influent de la recent història de la música pop espanyola. Així doncs, us deixem amb un dels temes protagonistes de la movida madrilenya, Escuela de Calor, de Radio Futura. ha parlat Montse Bartolomé amb el suport tècnic d'Ivan Gironès. Recordeu que tots els llibres i audiovisuals que us recomanem els podreu trobar a la Biblioteca Pública Salvador Estremifà de Falset. I ara us deixem amb l'espai 15 minuts de català. Fins al pròxim Pa de Llibres.
Arde la calle al sol de poniente, ay, ribuso tu...